El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Busques el regal perfecte per aquest Nadal? A l'Orquídia ho trobaràs tot. Regala relax amb els nostres massatges i rituals. Moments únics per desconnectar, cuidar-se i tornar a respirar amb calma. I si prefereixes un regal per gaudir cada dia, a la nostra botiga de dermocosmètica hi trobaràs cremes, sèrums i packs de rutina completa per a totes les edats i tipus de pell. També en versions naturals i orgàniques. Des d'un petit detall fins a experiències inoblidables. Tot és al nostre centre. A l'Orquídia tenim el regal que estàs buscant. L'Orquídia. 88 anys fent del benestar un regal per a tu i els teus.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per al programa d'avui tenim tres novetats i la celebració d'un aniversari molt especial. A l'agenda, sessió amb documental a l'Orfeó Popular Olotí.
També ens visita la secció Llibres i Pantalles avui amb conspiracions, paranoies i assassinats en grup.
A l'actualitat parlarem del que ens avancen dues gales importants, els Premis Forquer aquí, a casa nostra, i els Globus d'Or als Estats Units.
I acabarem amb el concurs on volíem títols de pel·lícules relacionades amb el més enllà.
Anem, doncs, com sempre, si us sembla bé, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia es va saber el cap de setmana passat, però sembla ser que una fuita d'aigua al Museu del Louvre de París va provocar el 27 de novembre una inundació a la Biblioteca d'Antiguitats Egípcies de l'equipament i va danyar centenars d'obres i documents antics.
Quina és la idea? Doncs veure amb sorpresa com, precisament parlant d'aigua, sempre plou sobre mullat. Recordem que aquest és el mateix museu que el passat mes d'octubre va patir aquell robatori de pel·lícula amb grua, etc. inclosa. Us recomanem a partir de tot plegat Noche en el Museo, El secreto del faraón, estrenada l'any 2014 i dirigida per Shaun Levy, tercera entrega d'una saga d'aventures dins les instal·lacions d'un gran museu. La podeu veure a Disney+, Apple TV i Prime Video.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Soy el administrador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa?
Lo siento, de verdad. Lo he intentado.
¿No podríamos encontrar una solución distinta a este problema?
¿Qué problema se refiere?
Necesito ver al Jerome.
Pensaba que parlant amb els feixistes ja en tenies prou.
Vull donar un cop de mà.
Ja saps el que necessito.
Ajudant a jueus a creuar la frontera.
Per què ho fas?
Sí? Es maten.
Lo que se hace es peligroso, lo sabes, ¿no?
Que vol que tot això s'acabi?
Jo no volia posar-te en perill.
M'hagués agradat poder escollir.
Gent que fuig, no fa res que no fessin.
Obrim novetats, doncs, amb aquesta Frontera, que és una pel·lícula molt esperada i anunciada pels mitjans i que té molta vigència, a més pel rerefons que representa. Una història situada l'any 1943, és a dir, just 4 anys després d'acabada la Guerra Civil, i on encara tothom intenta refer la vida i gestionar els traumes d'un fet com aquest. Es va presentar a la Seminci de Valladolid, fora de concurs i amb molt bones crítiques, i el tema que toca, com dèiem, és del tot actual i el seu títol ho explicita. Una altra línia, que ara comentarem l'argument, però una altra línia d'aquesta trama és la que deixa clar que en situacions de guerra i repressió no sempre es fa el que es vol, sinó que a vegades, i ni tan sols el que creus, sinó que fas el que pots i el que veus capaç de gestionar. L'argument, el 1943, com dèiem, Franco havia bloquejat les fronteres per evitar el pas de refugiats que escapaven precisament del règim nazi pels Pirineus, i en un petit poble, un funcionari que tenia un passat republicà decideix, junt amb altres veïns del poble, desobeir les ordres. El repartiment: Kevin Janssens, Asier Echeandia, Miqui Esparver, Bruna Cosí, Jordi Sánchez i Maria Molins, entre d'altres, i la directora ha estat Judit Colell, que va debutar el 1996 amb la pel·lícula El dominio de los sentidos, i després ha dirigit títols com Nosotras, 53 días de invierno, Elisa K i 15 horas.
A todos nos gusta echar la vista atrás e imaginar si hubiéramos actuado de otra forma. ¿Y si hubiera tomado otras decisiones? ¿Habría acabado aquí?
Han pasado 6 meses y ni una pista sobre el paradero del preso fugado conocido como Ruffman, el ladrón de los tejados.
Siempre fui un negado.
¡Buenos días, equipo!
No tengáis miedo.
Por ejemplo, no se me daba bien hacer daño a la gente.
Dwayne, coge una chaqueta.
No tengo.
¿Estás de coña?
Toma. Pero se me daba bien observar detalles, métodos y rutinas.
Comienza la búsqueda y captura del preso fugado.
Hazte con un escondite seguro para unos meses.
Es un tío muy listo, súper inteligente.
Así quería verte.
Te gustan los M&M's, ¿no?
Faltan muchos, ¿sabes por qué?
He imaginado que estarían escondidos por ahí.
Doncs deixem ara la guerra, però no la història, perquè Ruffman, un ladrón en los tejados, que és el títol d'aquesta pel·lícula, està basada en fets reals i, sobretot, són fets bastant sorprenents. Hem de dir que és un film que es va presentar al darrer Festival de Toronto i és un thriller d'acció criminal que ens porta a la pantalla un personatge que va viure tota una odissea per salvar la vida i escapar de la justícia. Com a curiositat, hem de dir que el director de fotografia ha rodat la pel·lícula en 35 mil·límetres per donar més versemblança als fets que van tenir lloc, com dèiem, són fets reals, a finals dels anys 90 i principis dels 2000. També apunta que el protagonista principal, que és Channing Tatum, va haver de seguir tot un règim per perdre pes per tenir el mateix aspecte que tenia el personatge real, el qual ell interpreta. La història ens presenta a Jeffrey Manchester, un criminal que va robar a més de 60 McDonald's entrant per un forat que feia el sostre en plena nit. D'aquí li venia el títol de Ruffman, d'aquest ladrón de los tejados. Un cop el van arrestar, perquè el van acabar arrestant, va aconseguir escapar de la presó i va viure d'amagat, atenció, en una botiga Toys R Us durant 6 mesos.
Jo espero que la pel·lícula ens ho expliqui, per què aquesta fixació en robar en tants establiments de la mateixa cadena, de McDonald's.
Exacte.
És una dieta una mica, un règim una mica bèstia.
Poc saludable. En el repartiment, com dèiem, Channing Tatum, al capdavant amb Toni Revolori, Kiriana Cuic i Gabriela Sila, entre d'altres, i el director d'Erex i en Franz, que també ha participat en el guió. Va debutar l'any 2010 amb Blue Valentine i després ha dirigit títols com Cruce de Caminos o La luz entre los océanos.
Senyores i senyors, si em permeten... Un moment.
Jo sóc Rei Artur!
Baixeu de seguida! Ets el rei Artús!
Charles, li has d'explicar una bona història que parli del perdó.
Podríem fer-ho sense la gata?
Stop right there.
La nostra història comença ara fa 2000 anys, quan l'infant Jesús va venir al món.
Ei, un moment, espera. Si no és sobre un rei, no m'interessa.
Aquesta història va del rei de reis.
Ostres!
Hi ha àngels i reis dolents. I miracles.
Eh? Mira quants peixos!
Ah, així ara vols sentir la història, eh? Per què no ajudem Jesús a fer el que ha de fer?
No tenim prou menjar per tota aquesta gent.
Una mica d'ajuda.
Mira! Allà hi ha alguna cosa!
Doncs bé, el tall ho ha deixat ben clar. Veieu que parlem de Rei de Reis, que és una pel·lícula d'animació, el guió del qual està inspirat lliurement en el llibre infantil La vida de Nostre Senyor, de Charles Dickens. I és justament això, la història de Jesucrist, però explicada per aquest escriptor i vista des dels ulls d'un nen, que també sentíem en el tall. Hem de dir que, tot i ser una producció sud-coreana, atenció, els efectes visuals van ser realitzats per l'estudi vietnamita Animos, la postproducció es va dur a terme a Austràlia i el repartiment de veus és estadounidenc i britànic.
Caram!
Tot un...
més una internacional.
En aquest sentit, destacar que si algú té la sort de poder veure la pel·lícula en versió original, imagina't, hi han participat Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill, Pierce Brosnan, Forrest Whitaker i Ben Kingsley, caram, entre d'altres. Per tant, una col·lecció de bones veus i interpretacions. L'argument, el que imagineu, ens presenta el famós narrador Charles Dickens, que no acaba de saber com relacionar-se fluidament amb el seu fill, i mentre hi ha un moment que el pare està llegint, el fill l'interromp i aquest aprofita allò que es fa, no? Aprofitar aquests talls per explicar la història de Jesucrist, amb l'esperança de que això serveixi per establir una mena de vincle entre els dos. A través del viatge d'aquesta vida, de la de Jesús, la relació del fill Walter i el pare Dickens es fa una mica més profunda. I tot gràcies, que potser seria això el resum de tot plegat, al poder de les narracions. El director ha estat Seung-Woo Hang, que debuta en la direcció.
¿Sabes algo de Detroit?
No.
Pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana.
No habléis de eso, no va a pasar nunca. Mi padre lo arreglará.
No puedo creerme que tengas un sitio tan cojonudo como este en tu casa.
¿Qué es esto?
¡Parece ha encontrado un mapa!
Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. ¿Qué te...
¡Jo, qué susto!
¡Lo tengo! De fondo, de sótano, nada. ¡Vámonos ahora mismo!
Venía Bran, es la única salida.
I acabem amb un aniversari i una projecció especial. Potser algú amb el sentit aquest tros de pel·lícula li sonava.
Ja ho ha reconegut.
Estem parlant de Los Goonies. És aquesta pel·lícula, recordem, dirigida per Richard Donner, escrita per Chris Columbus, produïda per Steven Spielberg, que celebra els 40 anys del dia de la seva estrena. Atenció, perquè, clar, han passat uns quants anys, eh? Es va estrenar el 24 de juliol del 1985.
Que hi ha qui diu que és la millor manera de ser conscient del pas del temps.
Certament.
Quan recordes les estrenes de títols d'aquells que han marcat la teva vida.
I que tu hi eres, ja? I dius fa 40 anys.
Exacte.
Protagonitzada per Sean Astin, Josh Brolin i Corey Feldman, en els papers principals, tornen ara a la gran pantalla. De fet, hem de dir, amb rumors, que ja ho vam explicar al seu moment, que hi hauria una segona part amb noves aventures. A principis d'any es va comentar.
Ja tocaria, amb 40 anys.
Sí, ja, déu-n'hi-do. Tot i així, no n'hem sabut res més. De fet, hem de dir que Donner, recordem que va morir l'any 2021, i Spielberg van voler fer sempre una segona entrega durant molts anys, però no van acabar de trobar el guió per fer-ho i, per tant, va quedar aquí, no es va tirar endavant. Però recordem que darrere la façana de ser una pel·lícula d'aventures, els Goonies ens parlen de l'amistat, dels canvis de l'adolescència i de l'importància per lluitar per aconseguir els teus somnis i mantenir la il·lusió malgrat que madurem tots plegats amb els anys. Ara, precisament, podem complir un d'aquests somnis i renovar les il·lusions tenint l'experiència de tornar a veure els Goonies en pantalla gran als cinemes.
Tota una aventura, com és la d'explicar-vos una mica la distribució de la cartellera. Tenim quatre doblets. Maricel amb M'has robado el corazón, El rei de Reis, que ara comentàvem, amb Nuremberg, Los Goonies, aquesta projecció especial amb Eternity, i Zootropolis 2 en la còpia en català amb Valor sentimental. I a les quatre sales restants, evidentment, la mateixa pel·lícula en totes les seves sessions, que són Frontera, Ruffman, Un ladrón en los tejados, Five Nights at Freddy's 2 i Zootropolis 2, però en aquest cas amb la còpia en castellà.
Però encara tenim més coses a l'agenda. Projecció del documental Cures en la diàspora, on coneixerem la història de cinc dones migrades a Catalunya que en algun moment han detectat mancances en l'acollida de les seves comunitats migrades i han pres la iniciativa per posar-hi remei. Aquesta activitat s'emmarca dins el cicle Veus que travessen fronteres amb motiu del Dia Internacional de les Persones Migrades. Després de la projecció es farà un col·loqui precisament amb les protagonistes d'aquest documental. Està organitzat pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Dinàmic i la Fundació CEPAIM, i podré veure aquest documental Cures en la diàspora avui divendres a les 7 de la tarda a l'Orfeo Popular Olotí. I preneu nota també en l'agenda que dijous vinent, 18 de desembre, la pel·lícula que veurem en versió original serà Nuremberg.
Llibres de pantalla.
Déu-n'hi-do, quin canvi de sintonia, sí. De l'aventura dels Goonies, aquesta calma que necessites normalment per
llegir
poder
un llibre,
llegir un llibre còmodament. Anem a veure quines són una de les novetats que hi ha en el terreny d'aquest sector dels llibres i pel·lícules que també veurem des de casa. També us comentarem una pel·lícula de plataforma. El llibre, comencem pel principi, Les sombres del poder en 35 mil·límetres. I té un subtítol, certament no gaire curt, que és Conspiraciones y paranoias en el cine de los 70 y su vigencia en los días de las fake news. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
L'autor és Javier Márquez Sánchez i el que s'ha proposat és interessant perquè amb aquesta obra el que fa aquest home és estudiar i comentar una dotzena de títols, més o menys, de la història del cinema que fa molts anys, algun d'ells, com veieu, si són dels 70, ens remuntem a 40 o 50 anys enrere, i analitza com anticipaven aquestes pel·lícules el com seria el món en l'actualitat. És curiós perquè no es
no
va equivocar.
No es van equivocar gaire.
No es van equivocar gaire, no. Ens van anunciar en aquell moment abusos de poder, impunitat de les grans corporacions, manipulació dels mitjans de comunicació, corrupció política, és a dir, tot el que tenim en primera plana avui en dia. És una nova manera d'enfocar el que és el cinema i el que el cinema ens pot ajudar per entendre una mica el present i, seguint l'exemple d'aquests títols, intuir, per intentar evitar-los, que això segur que no ho sabrem fer, els mals que ens depara el futur. És allò de el poder a l'ombra, o com diu el títol del llibre, Les sombres del poder en 35 mil·límetres, que és un llibre editat per Moody Waters Books i que ja podeu trobar per 21 €.85.
Usted era el único que estaba en el estrado con Monseñor cuando murió. Y es el único de esa iglesia que lo odiaba a muerte.
Ay, sí que le ha inspirado el espíritu.
Escúchame. ¿Qué coño ha pasado?
Todo el mundo cree que fui yo. Yo no lo maté.
Esto iba mucho más allá de una simple labor policial. Esto es algo que ni yo había experimentado.
I després dels llibres, ara anem a les pel·lícules per veure a casa. I és que avui tenim una estrena que, de fet, fa poc es va poder veure a les sales de cinema.
Molt poc.
Escoltàvem ara un tros de Puñales por la espalda de Entre los Muertos, que és la tercera entrega d'aquesta saga, protagonitzada en el paper principal per Daniel Craig com a inspector Benoit Blanc. És una trama plena d'intriga, amb aquella premissa de qui ha comès un assassinat d'entre tots els personatges de la pel·lícula.
Que surti que no li passarà res.
Exacte. En aquesta entrega, el fet en si ha passat en una parròquia, on hi arriba l'inspector que treballarà amb la cap de policia local per resoldre aquest cas. El guió i la direcció han estat de Ryan Johnson i podeu veure Puñales por la espalda de Entre los Muertos des d'avui mateix a Netflix.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Vinga, doncs parlem de l'actualitat. Ja ho vàrem anunciar que en aquests darrers programes de l'any, que de fet ens en queden dos, el d'avui i el del divendres que ve, i els primers de l'any que ve, doncs haurem de parlar d'això, de premis, nominacions, guardons i gales importants. Parlarem avui del Forqué i dels Globus d'Or. Recordem que per això el dimarts que ve, dia 16, hi han dos fites importants com són el shortlist, la shortlist dels Òscars, és a dir, que podrem saber si Cirat entra o no entra, en les possibles nominades, i també les nominacions dels Premis Gaudí, que ja en parlarem perquè tot just el dimarts sabrem quines estan nominades. Entrem, doncs, amb els Premis Forqué 31ª edició, que tindrà lloc demà, dissabte, al Palau Municipal IFEMA de Madrid. Ja varen comentar una mica els títols. Repassarem, recordeu que aquests premis són els que otorga el Gremi de Productors i que avancen una mica el que seran després els Goya, com sempre diem, els Globus d'Or.
Globus d'Or i els Òscar.
Respecte als Òscar. Sí. Diguem que la més nominada és Sorda, amb quatre nominacions importants, com són Pel·lícula, Educació en Valors,
que és una categoria
interessant dintre d'aquests Premis Forqué, i després dos molt importants, com són la principal interpretació, tant masculina com femenina. Per la seva part, Los Domingos i Mas Palomas tenen tres nominacions. Com a pel·lícula, el que dèiem, Los Domingos, Mas Palomas, Cidad i Sorda. Com a millor interpretació femenina, Ángela Cervantes per La Fúria, Miriam Garlo per Sorda, Nora Navas per Mi Amiga Eva i Patricia López Arnaiz per Los Domingos. I com a millor interpretació masculina, Alberto San Juan per la pel·lícula La Cena, Álvaro Cervantes per Sorda, José Ramón Sorois per Mas Palomas i Mario Casas per Muy Lejos. En el terreny del millor documental, destacar Todos Somos Gasa, Eloy de la Iglesia Adicto al Cine, que es va presentar i estrenar a Sitges, Flores per Antonio i Tardes de Soledad d'Albert Serra. Com a millor llargmetratge d'animació, Bella, Decorado, que també la vam poder veure a Sitges, El Tesoro de Barracuda i La Luz de Aisha. I com a millor sèrie, perquè també el Forqué es premien en el terreny de les sèries de televisió, Anatomia de un Instante, aquesta sèrie sobre el 23F, Animal, Poquita Fe i Pubertat de Letícia Dolera.
I ara anem a parlar de les nominacions als Globus d'Or que es van fer públiques dilluns passat. Recordem que és la 83ª edició que es durà a terme l'11 de gener, ja quan haguem arribat a aquest 2026. Les anirem comentant amb més detall, però vaja, així per fer un primer titular, tenim grans noms de directors com Richard Linklater, amb dos títols nominats.
Que això no és molt normal.
No. I Nobel Bach. Paul Thomas Anderson amb Una batalla tras otra, que de fet és el títol més nominat amb 9 candidatures. I Chloé Zhao amb l'adaptació de la novel·la Hamnet, que acumula 6 nominacions. Altres títols a tenir en compte. Valor sentimental, del noruec Joachim Trier, amb 8 nominacions. Sinners, de Ryan Coogler, amb 6 nominacions. Frankenstein, de Guillermo del Toro, amb 5. I Cidad, d'Oliver Lacks, amb 2. Aquí és pel·lícula de parla no anglesa i també banda sonora. Pel que fa també a l'apartat de televisió, poques sorpreses. Adolescents acaba nominada en 5 categories.
Que no sé quants anys porta amb nominacions aquesta sèrie, perquè va arrossegant noms. Sí.
The White Lotus n'acumula 6, Severance i Only Murders in the Building en sumen 4 i The Pit i Pluribus amb 2 nominacions cadascuna d'elles.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de passar al concurs, ja us avancem cap al proper programa, que serà l'últim. Tindrem el nus de la pel·lícula amb un tema molt adient per les dates.
Mai tan ben posat.
Exacte, que és cinema i Nadal.
Anem, doncs, si us sembla, a regalar entrades. Recordeu que preguntàvem la setmana passada que diguéssiu títols de pel·lícules que ens parlessin del més enllà.
Hem de dir que tenim com un top 3, Tenim Ghost, tenim El Sexto Sentido, tenim Los Otros, que són d'aquelles pel·lícules que ens han dit molt els oients, però bé, n'hi ha altres, També ens han dit Soul, exacte, Poltergeist, tenim clàssics, D'entre totes elles, que hem rebut més de 40, s'emporta les dues entrades per anar al cinema. Gentilesa de Cinemes Olot, la Laia, que ens ha dit Coco, una pel·li molt tendra sobre la vida i la mort, ideal per tractar el tema de la mort i el dol amb els infants. Música preciosa.
I com a excusa de l'estrena d'aquesta pel·lícula Rof, que aquest home que s'amagava en una botiga Toy R Us de joguines, el que volem precisament, i perquè el temps també hi ajuda, que ens digueu títol d'una pel·lícula al voltant de les joguines i per què el trieu.
A tothom us vindrà al cap una saga, segurament. Però si busqueu una mica,
n'hi ha més.
Hi ha moltes altres pel·lícules en les que les joguines hi tenen un paper. Podeu enviar totes les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Lot. So she said, what's the problem, baby?
Nosaltres, de fet, fa més de 25 anys que juguem cada divendres i només juguem a explicar-vos què és el món del cinema aquí a Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.
Just to cure it, 'cause I can't ignore it if it's loud.